El dia amb Joana Maroto.
Tardeu i 5 minuts, encetam segona hora de programa amb la previsió del temps, que és allò que solen fer sempre en aquesta hora. Previsió del temps per avui i també per al cap de setmana. D'entrada, vos poden dir que continuem parlant de calor, que aquests dies ja n'han tinguda, i han deixat registres espectaculars i també preocupants. Xisco Nadal, bon dia de nou.
I tant, Joana, fixeu-vos en aquesta dada, el secà de la Real, la ciutat, amb una temperatura de 37,2 graus i una humitat del 50%, amb una sensació tèrmica que s'ha disparat fins a 50,3 graus. Em dedica una autèntica barbaritat. I si això ja vos impressiona, encara més allò que s'ha registrat a Sumacàrcer, a València, on la sensació tèrmica diuen que ha arribat als 63,1 graus.
Mare de Déu, avui les màximes se mouran entre els 32 i els 40 graus, amb els valors més alts previstos a l'interior i al nord-est de Mallorca, on, com poden veure en aquest mapa, estan en alerta o en avís taronja. De fet, continuem amb aquests avisos per totes les Balears, avís taronja, com dèiem, a Mallorca, i avís groc a Menorca i també a les Pitiuses.
Esperam intervals de núvols mitjans i alts amb boires a primera hora i encara pols en suspensió. Les temperatures es mantindran pràcticament sense canvis durant la jornada, ja aquesta nit continuarà, tornarà-se nit tropical o fins i tot tòrrida, amb valors molt elevats.
La bona notícia és que aquest episodi té les hores comptades. Així és, haurem d'aguantar encara fins demà, dissabte, hora baixa, quan començarà a arribar una mica de respir, que si les previsions es compleixen s'allargarà fins dimarts. La pols africana començarà a retirar-se, els termòmetres iniciaran una davallada, una baixada progressiva, i encara tindrem moltes estonetes de núvols mitjans i alts.
I precisament diumenge serà el dia en què notarem més aquest canvi amb una baixada de temperatures que en algun punt podria ser força destacable. Arriba el canvi més esperat, temperatures clarament més baixes i possibilitat de qualque ruixat o tempesta d'evolució durant l'hora baixa. Però abans han d'estar molt pendents del cel, Joana, espectadors, oients, perquè les tempestes ja afecten la zona d'Alacant i de Dènia i durant les properes hores poden provocar ratxes de vent molt intenses al ponent de les Pitiuses. Per això, si teniu previst sortir a navegar o anar a alguna platja d'aquella zona, per favor, extremeu les precaucions i seguiu molt de prop l'evolució del temps.
I també, que no mos cansem, molta hidratació, cercau l'ombra sempre que sigui possible i també aneu molt alerta si heu de fer activitats a l'aire lliure. I si vos sembla, Xisco, podríem sortir ara de l'estudi, no?
Així és, connectam, obrim aquesta finestra a l'exterior. Connectam, crec que és en Cala Sant Vicenç, així és. Veiem que s'aquelitja, encara és, però ja fa com a més dia d'estiu. Ja veiem un blau com a més estiuenc, per dir-ho de qualque manera.
Més postaleta, que t'agrada
a tu, eh? Exacte. Veiem que hi ha una mica... No, no hi ha vent, perquè aquests arbres no se remenen.
Un poquet.
Bé, una brisa lleu. Sí. Trobam ara mateix a Cala Sant Vicenç. Si miram el que seria la mà, sonatge, no pega contra les roques, per tant, no és un vent fort, serà com una brisa, una bufadeta que ha pegat ara en aquest racó de Mallorca. I ja que és divendres, anem a fer un cafico.
Un cafico de divendres.
El toro que el via en aquesta càmera subaquàtica que vigilam o en la qual connectam molt de dies perquè ens agrada molt veure el fons marí d'aquest arxipèlag. No hi ha peixos. Ara mateix, davant la càmera, han decidit no venir. Ai, mira, un petitó, tímidament, un lateral ha vengut com a saludar. Crec que està avisant en els companys i li diu...
Sortiu.
Et sora divendres. Per favor, sortiu a fer una mica de desfilada.
Mira si li han fet cas al manco aquest que l'acompanya. Però bé, parlam d'aquest cafico refrescant, però...
Ja són tres de peixius.
Sí.
Quatre, bé, ara un de gros. Bé, ja... Jo t'ho dic, els peixos s'avisen. Saben qui ve tres conecta amb aquesta càmera i en aquesta hora, 10 i 10 aprox, els peixos surten en desfilada.
Han fet un cap fico, mos han refrescat, però és cert que també l'altra cara de la moneda és que hi ha incendis i estem molt pendent, no?, de la complicada situació que viu bona part de la península a causa dels incendis forestals. El govern espanyol ha declarat l'emergència d'interès nacional a la Comunitat de Madrid i també a la província d'Àvila davant la gravetat dels focus que continuen xiscoactius.
És ara mateix la situació més crítica de tot l'estat espanyol. Més de 11.500 persones han hagut de ser evacuades, més de 10.000 només en la Comunitat de Madrid. Els principals incendis afecten municipis com Villa del Prado, Aldea del Fresno i Sant Martín de Valdeiglesias, mentre que la província d'Àvila el foc declarat a Burgondo ha obligat a desallotjar prop de 1.500 persones, entre elles molt de turistes que es trobaven a la zona.
I davant d'aquesta situació, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assumit la coordinació de tots els recursos estatals, autonòmics i locals, mentre que la direcció operativa recau en la Unitat Militar d'Emergències, la UME, que continua fent feina intensament per intentar frenar que les flames vagin avançant, Xisco.
Per la seva banda, Andalusia afronta un dels estius més complicats que es recorden, en el que d'un ja de temporada s'hi han registrat 263 incendis forestals, un 42% més que l'any passat. I el foc ha arrasat més de 14.500 hectàrees, gairebé el triple que en les mateixes dates de l'estiu passat. Almeria, Huelva i Màlaga són les províncies més afectades. A Galícia també preocupa l'elevat risc d'incendis, tot i que els focs més importants d'aquest inici d'estiu ja estan controlats. Les altes temperatures i la sequera mantenen en alerta els serveis d'emergència. De fet, ciutats com Vigo han registrat rècords històrics de temperatura durant aquest mes de juliol.
Les autoritats recorden que les properes hores continuaran sent molt delicades a bona part del país i demanen màxima prudència per evitar qualsevol conducta que pugui originar nous incendis, especialment mentre persisteixen les elevades temperatures i les condicions extremes de risc d'incendi. Estarem molt pendents, sobretot d'aquestes persones evacuades, desallotjades de casa seva. Evidentment, mos preocupa també la situació a la península i demanam també molta precaució aquí, a la gent que viu o que és per les Balears, perquè no només hi ha risc d'incendi a la península, també el tenim aquí, i també hem de tenir en compte que fa molt de mesos que no plou ni una gota. Canviant d'assumpte, ja n'hem parlat a la tertúlia, ha estat sens dubte un dels temes més comentats dels darrers dies, la nova llei antitabac que impulsa o que vol impulsar el govern central i que vol fer una passa més en la lluita contra el tabaquisme, que planteja prohibir fumar a terrasses, a platges i també durant festes o concerts i altres esdeveniments a l'aire lliure, Xisco.
El projecte ja ha rebut el vistiplau del Consell de Ministres, però encara ha de passar pel Congrés. A més d'ampliar els espais sense fum, també endureix la regulació dels vapejadors i altres productes en nicotina, fins i tot prohibeix explícitament que els menors consumeixin tabac. La proposta ha obert, com us podeu imaginar, un debat intens. Hi ha qui la considera una mesura necessària per protegir la salut pública i qui creu que limita la llibertat individual en excés.
I com que és un tema que afecta el dia a dia de molta de gent, de moltes persones, nosaltres hem sortit en el carrer per saber què en pensen els nostres oients. Estan d'acord de prohibir fumar a les terrasses i també a les platges o creuen que la llei va massa enllà? I doncs, escoltam.
M'apareix superbé. Crec que tot el que faciliti la salut pública és una bona mesura.
Me parece muy bien.
Lo prohíban o no, para mí lo van a hacer igual.
Mal. Porque eso es provocar a que la gente fume más. Si te prohíben las cosas, más te gusta.
A mi totes les mesures que siguin de foment de la salut pública, com és la limitació de fumar a espais públics, me semblen correctes.
Hombre, me'n puc arribar a entendre que se prohibesqui a espais públics on n'hi hagi infants, etc., en el faltant de col·legis, a parcs, però clar, pentura a les terrasses, en la llei que hi havia fins ara de delimitar uns metres per no molestar a altres persones que no puguin, com jo mateixa que som asmàtica, que no puguin tenir fum a prop, crec que era suficient.
Ens hem d'acostumar, com a tantes altres coses, hem de millorar la nostra qualitat de vida i pels nostres fills i...
Crec que l'adaptació serà igualment pacífica i que no afectarà en els restaurants.
No se podrà fumar ni a terrasses, ni a platges, ni tampoc a festes, concerts i altres esdeveniments a l'aire lliure. Mos demanam, no?, si això podrà afectar, per exemple, que la gent fumadora deixi d'anar a bars o restaurants. I d'ara volen saber com afecta aquesta normativa o com podria afectar a un dels principals implicats. Saludam Tomeu Mas, que és gerent de CAE Restauració. Molt bon dia, Tomeu, com estàs?
Què tal? Com anem? Bon dia.
Bé, ja has escoltat en els nostres oients. La gent en general sembla que està d'acord en la prohibició. El govern ha aprovat aquest projecte de llei que preveu prohibir fumar a les terrasses. Vosaltres ja vos heu pronunciat al respecte. Quina ha estat la primera reacció del sector davant d'aquesta nova normativa?
Bueno, realment en el sector el que li preocupa és... Quin serà el resultat d'aquesta normativa, no? Perquè hi ha diferents realitats dins del mateix sector. Tenim els servicis de restaurant, el que són bars, el que són cafeteries, bar de barrio... A cadascú li pot afectar de forma diferent.
Clar, i com valoren aquesta diferència? Ho dic perquè suposo que hi ha restauradors que sí que estan a favor de que no se fumi a les terrasses o que se limiti aquest ús de tabac i d'altres que estan en contra, evidentment, perquè creuen que perjudica el seu negoci. Com vos han fet arribar les seves queixes o el fet que estiguin a favor?
Bueno, en realitat, nosaltres hem fet un comunicat que va en la línia del que va emetre en el seu moment Hostaleria d'Espanya, que propugna la llibertat d'elecció. O sigui, deixar a l'hostaler que, si té un espai a l'exterior, pugui dedicar una part als fumadors, als no fumadors, i inclús, pues, si no vol deixar fumar tota la terrassa, pues, que no deixi fumar tota la terrassa. Això, com dic, és una elecció que nosaltres proponem, pues, que pugui, en funció dels interessos que pugui tenir, de la seva clientela, del perfil de la seva clientela, triar si vol una cosa o l'altra.
Tomeu, abans de la tertúlia amb els nostres tertulians, avui en Eduardo Luna, també amb en José Manuel Barquero i amb en Pep Maria Aguiló, n'hem parlat i ells han recordat quan el 2010-2011 se va prohibir fumar dins locals, no? Dins els establiments, en els bars, restaurants, discoteques... Clar, també hi va haver molt de temor que la gent deixés d'acudir, per exemple, a un restaurant perquè no se podia fumar de dins. Això en el final no ha acabat passant, no? En el final la gent ha seguit anant en els restaurants i en els bars. Per ventura, clar, jo entenc que el temor, la preocupació, però al final també és cert que amb la Covid ja com hem fet un primer entrenament, no? Molta de gent ja estava avesada que no se podia fumar a les terrasses.
Sí, la mesura que se va aprovar, com tu molt bé comentes, en el final ha estat beneficiosa per tothom, tothom està mentalitzat en que això és així. El que hem de partir també d'una altra història, i és que, com dic, hi ha diferents realitats dins del mateix sector, no? Llavors, per un costat tenim el sector turístic, que el turista, pues, està acostumat a fumar, si és que fuma, a les terrasses, perquè just hi ha un país de la Unió Europea on ho té prohibit, que és Suècia, que per la seva climatologia, pues, té certa lògica, no? Perquè només hi ha un parell de mesos en l'any que potser pues, poden gaudir d'una terrassa a l'aire lliure. En els altres països de la Unió Europea no està prohibit. Per tant, vull dir, aquí ja tenim un factor on diu, bueno, pues, si la meva clientela és turista, pues, rompre-li la seva costum de fer una cerveseta o dinar i després dinar sense un cigarro, pues, no és una bona notícia per nosaltres. Com dic, lo seu seria que en aquests casos, poguessin permetre establir distàncies i establir perímetres a on sí i a on no. Després tenim la realitat del bar de barri, del cafè, on aquí som tots clients, i anem pues, a fer un cafetet al matí i s'excusa anar a fer el cafetet i fer cigarro. Que ho feim de fora, ja, vull dir, perquè malament siguis hivern, al final surts de fora a fer les dues caladetes. Bueno, aquesta és una altra realitat. No m'ho veurem com funciona, però en principi no és una bona notícia, tampoc, per aquest tipus d'establiments. I... Que en el final, el que se fa, en aquests casos, tal vegada és desplaçar el problema. Vull dir, si aquest senyor segueix baixant en el bar a fer un cafè, o a fer una cervesa, o a fer vermut i tal i qual, i s'ha d'aixecar a fumar, després n'hi haurà tres o quatre que estiran en el mateix cantó fumant. Vull dir, no arreglàvem el problema de deixar de fumar, que és una altra història.
Que hi havia molts establiments, Tomeu, que de manera voluntària, com tu comentaves, havien creat espais sense fum. Aquesta llei senzillament consolida una tendència que ja existia. No sé si teniu dades de quantes terrasses del nostre arxipèlag han optat per tenir aquest espai fora fum o per no deixar fumar directament.
No, quantificant no ho tenim, però bueno, com tu dius, pues, n'hi ha que han delimitat espais, n'hi ha que no tenen delimitat espais i n'hi ha, pues, com ha publicat avui en Alicia Mateos a última hora, que directament no deixen fumar. I els hi funciona bé. Vull dir que, com dic, és una demostració de que la llibertat funciona.
La llibertat funciona, però hi ha una llei que allò que vol és mirar de minvar el que seria el tabaquisme a la societat. També hi ha un tema que de vegades no se té en compte, que són els treballadors d'aquests locals, que involuntàriament, si són terrasses o llocs on se pot fumar, sí que són fumadors passius. I aquest és un dels arguments que ha dit l'administració per implementar encara més aquesta prohibició. Supos que compartiu l'objectiu encara que no se mesura. Tots entenem, no?, que si ets treballador,
sí,
això
sí,
de fumar passivament...
L'objectiu... L'objectiu ningú el discuteix. En els nostres comunicats que interns, inclús, ningú discuteix el tema de que es fumar és dolent per la salut. El que posem damunt la taula és la necessitat per no, a un moment, tampoc no és el millor del món, per al nostre sector, sumar-hi prohibicions, sumar-hi entrebancs, perquè en el final, com dic, és que el problema el traslades a un altre lloc.
Tomeu, i...
No deixaran de fumar per això.
Tomeu, i el dia que se posi en marxa aquesta llei, que bé, ara és un projecte de llei aprovat en el Consell de Govern, ha de passar la seva tramitació parlamentària, quan arribi el moment, si és que finalment arriba, com es podria controlar el compliment de la normativa? No sé si hi haurà, o qui haurà d'assumir, no?, la responsabilitat si un client fuma una terrassa. Els restauradors, passau pena, per exemple, de convertir-vos en policies dels vostres clients?
Sí, això també ho hem posat de manifest i assenyalam que la responsabilitat no tant si se marca la llei com que no se pugui fumar pel lloc, com si s'admetís que a certes zones delimitades se pogués fumar, tant d'una manera com l'altra, el restaurador no ha de ser responsable. I això és com, no sé, anar amb el taxi, si tu no te poses el cinturó de seguretat, tens qui posar-se multes a tu, no és taxista. Llavors, en aquest cas, lo lògic no és que recaigui damunt el restaurador la responsabilitat, sinó la persona que conscientment està fumant a un lloc prohibit, perquè ho sabrà, perquè estarà prohibit, i estarà, si hi ha zones delimitades, estaran marcades, doncs, evidentment, la responsabilitat és de qui incompleix la norma.
Sí que és veritat, Tomeu, perdona, que has fet referència als taxistes. El manco, sempre que jo he anat amb taxi, que no és que hi vagi molt, el taxista m'ha dit, porta el cinturó de seguretat. Sempre m'ho ha recordat. Per aventura, perquè m'he trobat massa, però que és veritat que ells sempre fan aquesta pedagogia de recordar, no?, que tothom s'ha de fermar i s'ha de protegir, també.
Correcte. Correcte, si tu tens, per tant, vull dir, si tu a la terrassa tens una zona delimitada per fumadors, ha d'estar marcada, vull dir, ha d'estar assenyalada qui pots fumar, qui no pot fumar. Si tu fumes un lloc que està assenyalat com a per no fumadors, doncs escolta, la responsabilitat és teva. I si la llei en el final abarca es no fumar per tot, qualsevol terrassa, qualsevol espai de restaurant, de cafè, de bar, pues ja ho sabrà, vull dir, ja és que no importarà ni delimitarò, vull dir, que ni posar cap anunci, vull dir, està prohibit fumar, punto. No. Per tant, vull dir, el que parlàvem en el final, que és de ser responsabilitat, pot ser responsabilitat és individual de la persona que comet la infracció, entenem.
Tomeu, moltíssimes gràcies per avui passar per aquest programa, per respondre també una miqueta en el batec d'allò que senten ara els restauradors amb aquesta futura nova llei, i sobretot esperem que tothom s'hi adapti i serveixi d'alguna manera, perquè molta de gent que ara fuma també faci la passa i diga, mira, sap que ho deixaré i així no me perjudicaré la salut, que també aquesta és una altra. Moltíssimes gràcies i
també
que vagi molt bé.
També és una altra.
També és una altra. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies. Són les 10:23 minuts, estàvem pendents, Xisco, de poder conversar, de poder parlar amb el doctor Reyes, amb José Reyes, qui precisament també és president de l'Associació Espanyola contra el Càncer aquí a les Illes Balears. M'ho diuen que està realitzant una prova quirúrgica, esperam a veure si després poden contactar amb ell, però en qualsevol cas fem una pausa publicitària i tot d'una tornem amb més coses.
IB3 nostres ràdios Patrimoni.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur, portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Ens acostem a l'equador d'aquesta segona hora de programa i ara canviem de qüestió perquè volem parlar-vos de consum, de préstec, sobretot d'aquells que feim quan arriba l'estiu i per fer vacances. Escolteu bé, s'assoleix un rècord o un nou rècord històric en la intenció de demanar dobbers a crèdit aquest estiu. Tot i la pujada dels tipus d'interès, els espanyols continuen disposant disposats a endeutar-se. El 35,9% dels consumidors tenen la intenció, Xisco, de demanar un préstec durant els propers 6 mesos.
Un dels principals motius pels quals la gent demana crèdits és la necessitat de liquidar de manera immediata els seus deutes. Això reflecteix l'impacte de la pèrdua de poder adquisitiu provocada per la inflació que tenen les economies familiars. Les dades de juny de 2026 confirmen que ni l'encariment del finançament ni la inflació han frenat aquesta disposició dels espanyols a endeutar-se. I per aprofundir en aquesta qüestió, avui tenim en nosaltres com cada divendres, Cristina Borrallo, advocada de Futur Legal, i també d'Asofin, perquè posi una mica de llum en la foscor d'aquest crèdit i aquest sobreendeutament. Tu per què creus que es deu que el preu dels préstecs hagin tornat a pujar després de 2 anys consecutius de descensos? La banca se'n suma que la gent ara tornarà a demanar doblers aquest estiu?
Doncs sí, en aquest baròmetre que han fet a Sofín, baròmetre 2026, se reflecteixen aquestes dades, no? I és molt significatiu perquè, com comentes, per una banda, els tipus d'interès estan elevadíssims, no sabem el motiu real de per què, però estan molt elevats, i per una altra banda, la gent està molt necessitada de liquiditat, que és el que ens reflecteix aquest baròmetre. O sigui, la causa principal de la necessitat dels consumidors de tenir crèdit és per tenir liquiditat, és a dir, poder pagar les despeses comunes. Ja no estem parlant de demanar un préstec per adquirir un vehicle, no, no, per pagar despeses comunes, no? I davant d'aquesta avinentesa, paral·lelament veiem que la banca està pujant tipus d'interès. Per tant, molta de cura, sobretot, amb els que ara se vulguin endeutar.
Qualque moment tots han passat per un moment complicat, econòmic, i demanar un crèdit o tirar de la targeta de crèdit ha estat la primera solució que mos ha vengut en el cap, però tu sempre en aquest programa dius que això no és mai una bona solució perquè després d'interessos te mengen. Han de ser-ne conscients el manco quan prenem aquesta decisió d'allò que pot comportar d'aquí una temporada?
Sí, hem de prendre molta consciència que quan demanem un préstec, allò que estem demanant ho haurem de tornar amb interessos. I precisament què passa amb aquest tipus de crèdit? Préstecs al consum, microcrèdits, molta cura, targetes de crèdit... el tipus d'interès que està associat, és a dir, el cost que tindrem de tornar a aquest préstec és molt elevat. Per tant, que sapiguem que si tenim una situació concreta, perquè se mos ha romput la gelera i sí o sí l'hem de menester, podria estar bé. Però, si són préstecs, per exemple, ara tenim un moment crucial, la gent s'està endeutant per anar-se'n de vacances. És el tercer motiu d'aquest baròmetre que hem fet amb Asofin. És a dir, demana un préstec per anar-te'n de vacances...
Quin seria el rànquing?
El primer és falta de liquiditat, és a dir, demanar tenir dobbes amb efectiu, amb caix, perquè no en tenim gens. En segon lloc és refinançar altres deutes, és a dir, tenim diferents deutes, targetes, préstecs, i el que demana més un nou préstec per pagar tots aquests, per replegar-los, per juntar-los, i en tercer lloc per anar-nos de vacances. Clar, les tres decisions són terribles, les tres. Demanar préstec per tot això.
Que és una cosa cultural, perquè en general els europeus no s'endeuten tant com els espanyols. És una cosa cultural o perquè els espanyols mos endeutan més?
Sí, sí, la cultura espanyola té tendència a endeutar-se més que en altres països de la Unió Europea. De fet, estem a un 3% superior. La mitjana del cost dels tipus d'interès a Espanya està al voltant del 6,97%, mentre que Europa està per sota. Per tant, són dades molt significatives. És a dir, som una cultura que tenim aquesta tendència a demanar endeutament. I, per una altra banda, que això també és molt significatiu, dius, baròmetre, no només mos agrada demanar crèdit en els bancs, sinó que molta cura, acudim a entitats, establiments financers de crèdits, aquests famosos que mos surten per pantalla amb aquests eslògans tan comercials, això mos agrada molt.
Això d'en 10 minuts, préstec concedit.
Préstec concedit, els microcrèdits, i després els que te surten directament quan tu entres a la banca electrònica, diuen préstamo concedido. Plim, cliques i tot d'una te donen aquells
dades.
Immediatesa. Mos agrada molt tenir-ho i tenir-ho el més aviat possible. Que passa que el cost és molt més elevat, és d'un microcrèdit, la TAE d'un microcrèdit pot tocar els umbrals d'usura, que moltes de vegades n'en parlam. Són costos elevadíssims.
Sí, però en el banc, també t'ha dit, només te sol sortir aquesta pipella quan hi ha moviment. Ho dic perquè jo... L'única temporada que ho vaig passar malament, que me vaig plantejar demanar un crèdit en el banc, me van dir que no, perquè no era perfil per oferir-me aquest crèdit. Per tant, només en el banc, sobretot, només se l'ofereixen o només se'l preconcedeixen si tens nòmina, si bon, que no tens cap tipus de problemes de liquiditat, que no tens descoberts més redemets, sinó aquest perfil tens més tendència, quan hi ha un moment de desesperació, d'anar a aquests microcrèdits, però perquè els oients ja els telespectadors ho entenguin. Samor Espanya, tu has dit, Samor Espanya és a gelera, per exemple, i no tenim aquest 1.000 o 1.200 euros per pagar-la. Si nosaltres demanem amb un microcrèdit 1.000 euros per una gelera nova, què acabaran tornant en sos interessos que ara?
Podem acabar pagant dues o tres geleres. No? O sigui, això seria el cost comparatiu, perquè s'està és dels microcrèdits que s'han declarat usuràries amb molt de procediments judicials que poden anar en el 1.000-1.500% de TAE, imagineu-vos. No? És a dir, estem pagant, ja vos dic, dues o tres geleres. Però, clar, si és una situació que de necessitat que realment ho necessitem, això al final un ha de saber que, bueno, ho puc adquirir així, però el més aviat possible surt d'aquell microcrèdit. Surt d'aquell microcrèdit. Anticipa, cancela anticipadament, perquè si no acabaràs pagant molt més. Llavors, despeses d'aquest tipus, se mos avaria el cotxe i l'hem de reparar sí o sí perquè el necessitem per anar a la feina. Aquestes coses, un diu, val, estaria bé endeutar-se, però anar-se'n de vacances... De veres, demanar un préstec per anar-nos de vacances aquí és a bon temps de fer la reflexió de si, escolta, em sap molt de greu, però tal vegada no te'n pots anar de vacances.
Això pot esperar.
Això una pot gelera, esperar. No. Una gelera, no. Un cotxe romput, tampoc, no? Per tant, fer aquesta reflexió prèvia, no anar en es banda sempre, intenta comparar tres o quatre entitats financeres, evitar la mesura de lo possible aquests microcrèdits ràpids i empreses que t'ho donen tot d'una, I si és així, doncs intentar cancel·lar el més aviat possible.
I Cristina, com s'espera que evolucioni el preu dels préstecs si el Banc Central Europeu, que a part de treure bitllets nous, també continua modificant els tipus d'interès?
Doncs si la previsió és alcista, estem ara mateix en un moment de previsió alcista de tipus d'interès, per tant, la mitjana va al voltant del 10-11% de tipus d'interès en aquest tipus de préstec, que sapiguem que si això puja, perquè normalment són variables, aquests préstecs com es donen, són variables amb un diferencial, podem acabar pagant molt més. això que ara mostreu desproblema, demanar aquest préstec, mostreu desproblema que tenim, pensam que d'aquí un mes tal vegada serà un problema superior. I què passa? Que moltes de famílies, desgraciadament, perquè només tenen aquesta opció, s'aboran amb una espiral d'endeutament que serà molt difícil poder treure'ls d'aquí.
Qualque consell que puguis donar a la gent que tingui una necessitat? Òbviament, si és per unes vacances, ja m'has dit que millor esperar o fer una mica de jadriola i anar-hi més endavant. Però qualque consell, si s'han d'endeutar, com ho poden fer, com no ho haurien de fer?
Bueno, és que s'avuguin endeutar per anar, com dius, a vacances o per tenir una situació així. Aquí, al final, és no ho facis. O sigui, els consells, no ho facis perquè després no podràs sortir. Segurament acabaràs amb un impagament. És que per necessitat ho fan, ho han de fer per necessitat, que comparin en diferents entitats financeres, a la mesura de lo possible que evitin establiments financers de crèdits o microcrèdits, i sobretot, préstecs preconcedits, dels que te donen tot d'una, normalment estan un 3% per damunt de lo que seria anar a cercar tu, per la teva compte, un préstec. Per tant, comparar, tenir molta de cura en sa TAE, no mirem només el tipus d'interès, sinó sa TAE, que mos diuen en el contracte, i si només tenim aquesta possibilitat, intentar després cancel·lar el més aviat possible.
I d'apuntat, Xisco, és vera que molta de la gent que segurament mos veu, mos escolta, pot tenir, ara pot passar per un mal moment, és vera que a vegades no en queda d'altre que endeutar-se per comprar una gelera, per arreglar el cotxe.
No, però sobretot sembla conscient, quan diu una Cristina, que pots tenir un moment de crisi puntual, tothom ha pogut passar per aquest pont, però ser conscients que les solucions que intentes aplicar en aquest problema, com diu una Cristina Borrallo, quan més aviat liquidis aquest microcrèdit perquè no t'acabi devorant i no acabis pagant tres geleres, doncs molt millor.
Idò, sí, Cristina, moltíssimes gràcies per aquests consells. Esperem que la gent facis cap viu i, sobretot, eviti endeutar-se si no és necessari, perquè, evidentment, quan és necessari ja no en queda altra, però si és evitable, ho hem d'evitar les totes. Moltíssimes gràcies, que tinguis bon cap de setmana.
Gràcies a vosaltres, igualment.
Que vagi molt bé. I ja vos ho dèiem abans, estàvem pendents de poder contactar, de poder parlar amb el doctor José Reyes, president de l'Associació contra el Càncer de les Illes Balears, que, recordem, abans no s'ha pogut connectar precisament perquè se trobava realitzant una intervenció quirúrgica. El podem saludar ara. Senyor Reyes, bon dia, com estàu?
Molt bon dia, moltíssimes gràcies per la invitació, com sempre.
Gràcies a vostè per atendre'ns, sobretot després d'aquesta intervenció que encara el veiem fins i tot vestit de doctor, no?, de metge. Contau-nos una miqueta, no?, perquè abans parlàvem amb els restauradors, parlàvem amb en Tomeu Mas, mos explicava una miqueta les impressions que en el sector de la restauració li havia provocat aquest avantprojecte de llei. D'alguna manera tenen aquesta inquietud o senten aquesta inquietud de que puguin perdre clients, però davant de aquesta preocupació, el doctor Reyes, que les podria dir?
Per una banda, és a dir, que la preocupació, sempre quan hi ha un canvi legislatiu, és humana, perquè mira, nosaltres som comprensius en aquest sentit, però faria dues reflexions. Una, que va haver-hi la mateixa inquietud quan es va fer la prohibició de fumar a l'interior de bars i restaurants fa ja 16 anys i no va tenir cap repercussió en el funcionament de la restauració, que ha seguit funcionant sense cap problema, i que aquí a Balears vàrem tenir operativa la prohibició de consum del tabac en les terrasses durant els 3 anys i mig que va durar l'emergència sanitària per la Covid, i això tampoc va interferir en el funcionament del sector de la restauració. Per tant, en aquest sentit, per una banda, transmet la tranquil·litat, perquè és comprensible, però l'evidència que tenim fins ara no sembla que hagi d'afectar en aquest sentit de manera significativa. I sobretot el missatge de que el tabac és un enemic de la salut terrible. Si eliminéssim el consum del tabac, estaríem eliminant el 30% del total de casos de càncer que es diagnostiquen cada any a Espanya i a les Balears. Estaríem salvant milers de vides. I hem de tenir en compte que el tabac és el principal responsable del càncer més letal que tenim ara mateix a Europa i a Espanya i a les Balears, que és el càncer de pulmó. Per tant, totes les mesures que van dirigides a disminuir el consum del tabac i que s'incentiva l'inici del consum del tabac salven vides, i jo crec que això és un element que és prioritari i que, a més, la societat ho entén d'aquesta manera.
Clar, a vegades se parla molt de sa llibertat, però sa teva llibertat arriba fins que va en contra de sa meva. Jo dimarts vaig anar a sopar a una terrassa i hi havia qualcú que estava fumant darrere meu, a un metro, és a dir, la taula de darrere, perquè érem una terrassa, estàvem una mica un damunt l'altre, i se va posar a fumar. A mi aquesta autorregulació, és que de vegades s'apela, que diu, no, és que la gent han guanyat en respecte, els fumadors deixen distància, etc. Jo m'he topat ja un parell de vegades aquest estiu que això no és així. Per això no sé si el doctor Reyes considera que aquesta normativa és important, perquè si ho deixen tot a la bona voluntat, de vegades la bona voluntat falla.
Efectivament, és a dir, la bona voluntat, diguem-ho així, és més àmplia ara que fa 20 o 30 anys, però les normatives són les que al final consoliden, diguem-ho així, els comportaments. Aleshores, hi ha una conscienciació molt important per part de la societat. Els nostres estudis indiquen que més del 90% dels fumadors entenen que s'han de prendre mesures restrictives en els espais públics compartits per limitar el consum del tabac en aquests espais. Per tant, els propis fumadors són conscients d'això. Però així, tota aquesta legislació és necessària. És necessària, per una banda, perquè hem de protegir la voluntat del no fumador i el dret del no fumador a estar exposat al tabac, però també hem de protegir els malalts, hem de protegir els nins, i, per altra banda, és molt important també el fet de que desnormalitzar el consum del tabac en els espais públics compartits és molt important perquè estàs eliminant una conducta, un cert exemple. És a dir, estàs disminuint o limitant les possibilitats o disminuint el risc de que els joves s'inicinen al consum del tabac. Perquè aquelles conductes que tu veus de manera regular són les que tens més facilitat per imitar en el futur.
Ara que parleu dels joves, no? Un dels arguments del Ministeri és evitar la normalització del consum de tabac entre els joves, i allò que volen és intentar que hi hagi una generació que no fumi, una generació de no fumadors. Clar, també la llei equipara els vapejadors i altres productes amb la nicotina i el tabac, no? És una decisió, supos que també, que feia falta, no? Perquè cada vegada se veuen més joves no que fumin tabac, sinó que fumen vapejadors o que vapegen.
Efectivament. Aquesta mesura per nosaltres és absolutament fonamental. Els dispositius electrònics del tabac, és a dir, que la indústria ha introduït el terme vapor precisament per disminuir la sensació de perill que tenen, com si fos vapor d'aigua que la gent està fumant, i són productes químics vaporitzats, és a dir, no té res a veure amb el vapor d'aigua. És una activitat, diguem-ho així, que per si mateixa implica riscos per la salut molt importants, però que, sobretot, el que ha suposat és la porta d'entrada dels joves en el consum del tabac. L'indústria del tabac, quan va treure aquesta mena de productes, ho va fer per dos motius. Un, li permetia aprofitar un buit legal, és a dir, les lleis que havia fins ara no recollien aquest tipus de productes perquè no existien quan es va treure l'anterior llei, i, per altra banda, ha estat l'eina per enganxar els joves en l'inici del consum dels productes relacionats amb el tabac. Tenim molt clar que la majoria de joves que vapegen, d'adults, acabaran fumant i acaben fumant, i que, per altra banda, més del 50% dels joves de menys de 15 anys han vapejat en algun moment de la seva vida. Per tant, és una eina fonamental fet d'equiparar-ho en tots els aspectes. En quant als jocs on es pot vendre, perquè es pot vendre en qualsevol local que vengui, qualsevol altra cosa, en quant a la publicitat d'aquests productes i en quant al fet que aquests productes puguin fer sponsorització d'activitats o de béns. Per tant, aquest punt, per nosaltres, és fonamental per protegir els joves de cara al futur.
Doctor Reyes, més clar, impossible. Moltíssimes gràcies. També volíem conèixer, escoltar la seva valoració al respecte d'aquesta nova llei per evitar, no?, que la gent continuï fumant i, per ventura, no, afegeixi a la llista d'ets fumadors també que se vulguin adherir a deixar de fumar. Que, com deia vostè, no?, en el 2010-2011 ja hi va haver molta de gent que va prendre aquesta decisió, però no ha fet en cap cas que la gent deixi d'anar a un restaurant o a una discoteca. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
Moltíssimes gràcies i moltíssimes gràcies per la paciència. Em sap greu haver arribat just i us agraeixo moltíssim que ens doneu aquesta possibilitat per explicar a la gent tota aquesta situació. Moltíssimes gràcies.
No, no, al contrari, li agraïm que després de la feina d'aquesta intervenció encara així hagi pogut intervenir i explicar en directe la seva valoració. Moltíssimes gràcies, doctor.
Gràcies.
I us contant també que avui, 24 de juliol, a les 10, ja ho sabeu, estava prevista o s'han iniciat les audiències estiuenques que ofereix cada any el rei Felip VI. Idò, aquí, el rei ja és aquí a Balears i s'ha reunit amb la presidenta del govern, Marga Proens, aquí ja podem veure en aquestes imatges, i amb qui ha realitzat la tradicional salutació davant les càmeres, Xisco, en el Palau Reial de l'Almudaina.
Està previst que la presidenta del govern, Marga Proens, atengui els mitjans de comunicació en acabar la seva trobada amb el cap de l'Estat, tot i ja haver avançat les seves intencions de traslladar-li les principals preocupacions de la comunitat autònoma. Aquesta reunió serà seguida per la del president del Parlament, Gabriel Lecén, gairebé a les 11 del matí. Posteriorment serà Llorenç Galmés, president del Consell de Mallorca, qui es reunirà amb Felip VI, i d'aquesta manera es tancarà les reunions programades de les autoritats de les Illes Balears amb el cap de l'Estat.
Segurament també Jaime Martínez, Palma, serà un dels qui passi per l'Almudaina. Sempre solen ser, no?, aquestes quatre autoritats, president o presidenta del govern, president o presidenta del Parlament, també Batle o Batlessa de Ciutat, i també el president, en aquest cas, del Consell Insular de Mallorca. Ja s'ha fet aquesta primera recepció o aquesta primera audiència, en aquest cas, amb la presidenta del govern, Marga Proens. Fem una petita aturada i tot d'una tornant, perquè vos hem de parlar, no sé si teniu infants a casa, dels deures, de les tasques d'estiu. Segur que molts d'ells ja han començat aquelles llibretes, Xisco, tu fes en l'estiu, aquells deures de les llibretes típiques, no?, per repassar i per fins i tot avançar algun dels continguts que t'havien de venir per endavant.
Ja ho he dit qualque vegada, jo era molt de comprar les llibretes, el que eren els quadernos d'una marca molt coneguda. M'agrada molt fullejar-los. Però
no les feies?
No, les mirava d'en fora. Ho tenia sempre damunt sa taula i una mica com aquell article de Mariano José de Larra. Vuelo hasta mañana. I jo demà me pensava que m'hi posaria, llavors arribàvem a setembre i les totjava i tan contents.
Te dedicaves més a llegir.
Més a llegir, i també he estat un nin molt de televisió, de cultura audiovisual. Per mig estius era llegir i mirar la tele. Que no fes esport, com, òbviament...
He pogut demostrar... Esport.
Clar, no, però jo he arribat a l'esport de gran.
De gran.
Ja
mai
som un esportista sènior.
Mai és tard, Xisco Nadal. Fem una pausa i tot d'una parlam d'això, de si s'han de fer deures d'estiu, si s'ha de repassar, si s'han d'avançar una mica els continguts, tot d'una en parlarem aquí al dia.
Altres ràdios, participació.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 99 céntimos kilo, el salmón de 1 a 3 kilos entero medio a 9,50 euros kilo, la chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo y el hojaldre de manzana a 2,50 euros unidad. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Y hay cosas que no cambian, como Tentol.
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2 ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
L'estiu és, i ha de ser pels infants, moment per descansar. Per descansar, per nedar, per dormir, per jugar, per fer cabanyes, per anar a lloure una miqueta, no? Igualment, molt de pares es plantegen la importància que els seus fills segueixin aprenent i repassant també els continguts que han après durant el curs escolar, però no perdre el fill.
I és que qui no recorda asseure's molest a la taula de la cuina per completar algun d'aquells quaderns d'activitats mentre de fons sonava el Tour de França, tot i que provoca qualque discussió familiar o malestar, els experts recomanen que es facin activitats per assolir o reforçar els coneixements i seguir aprenent durant l'estiu. Deures, molts de deures, pot deures, quin deures convé que facin els nins de les Balears, i d'on parlant precisament amb tot un expert, amb el mestre i doctor en geografia, Antoni Ballester, que ja poden saludar. Toni, molt bon dia, com
Hola,
estàs?
Hola, què tal, bon dia.
Clar, quin canvi s'han produït en els darrers anys respecte a les tasques, en els deures en l'estiu? Ho dic perquè jo, quan era petit, a mi el manco escuadem me'l compraven. Una altra cosa és que el fes, que era diferent, perquè amb això mo mare era una mica laxa. No m'estava damunt tot l'estiu per veure si l'havia fet o no. Però el manco s'intenció de comprar esquadern per en l'estiu no deixar-ho tot a lloure, com proposava una Joana, el manco els nits dels 80 ho teníem.
Bé, i jo crec que avui en dia també és molt important. Ara que han passat aproximadament un 20 o 30 dies des de que va acabar el curs, és un bon moment per tornar un poc a fer un pot de tasca relacionada amb l'escola o activitats no acadèmiques en el tipus així deures, de dir, han de fer deures així, els deures tradicionals, sinó d'una manera més lleugera, per anar llegint o per anar repassant, per exemple, la taula de multiplicar. Els infants que acaben tercer de primària o quart de primària és molt important. Assolir la taula de multiplicar, jo ho considero una cosa determinant per després no equivocar-se en els problemes que se trobaran a secundari. Vull dir, la taula és una cosa que han de dominar totalment. I la cal·ligrafia, també tenir bona lletra és important.
Fer un diari, per exemple, per la cal·ligrafia està... A vegades ho recomanen, no? Els professors escriu un poc en un diari allò que vas fent durant l'estiu, també per no deixar d'escriure.
Sí, i també hi poden afegir alguns dibuixos, algunes fotografies, fer test lliure de coses que passen durant el dia, o com un diari de les vacances és una bona idea, i també llegir. Llegir és molt important perquè és la manera de que agafin vocabulari. Moltes vegades les faltes d'ortografia venen perquè no han vist suficientes vegades la mateixa paraula i és important no cometre faltes d'ortografia.
Va per modes. Ho dic perquè ara deies, les taules de multiplicar, solir-les és important, però venim d'una època en què la memorització era gairebé el dimoni. Tot havia de ser per projectes, tot havia de ser orgànic, natural dins l'aula, i la memorització s'havia deixat com a de banda. També en lo de les tasques d'estiu va una mica per modes i per temporades. Hi ha temporades que els nins han de fer com a molta cosa, proposaves fer un diari, llegir, esforçar-se una micona durant l'estiu per no oblidar allò que han fet durant l'any, i ara no sé en quina temporada mos trobam. Ho dic perquè jo, de vegades, me surt per xarxes molta de gent que està en contra de que els nins facin res en l'estiu. L'altre dia mateix me sortia un vídeo d'una mestra d'escola que m'ha deixat regirat, que va dir, el nin no hauria d'anar lo que ha pres per estar 2 mesos i mig fora a tocar un llapis o un boli. Me va fer una mica de feredat, a mi, aquesta afirmació.
Bé, és important repassar, és important repetir. La repetició és una part també de l'aprenentatge i és important connectar la informació. No memoritzar per memoritzar, sinó també que la informació estigui relacionada. I a mi me sembla que és vera que a vegades els temes d'educació van per modes, però ja avisàvem, per exemple, la pedagoga Catherine Lecuyer fa molt de temps, o jo mateix tinc un tuit de l'any 2017 que deia que era important, abans de digitalitzar tot, veure si digitalitzant s'aprenia o no. Hi ha hagut persones que m'han avisat des de molt de temps abans esperir que suposava la digitalització massiva a l'escola. I jo crec que és important tenir en compte el que sabem i tenir en compte que les coses han de millorar, però amb cautela i assegurant-nos l'èxit a cada passa.
Afegim més veus en aquest debat. Ara parlant amb en Juan Antonio Planas, ell és president honorífic de la Confederació d'Organitzacions de Psicopedagogia i Orientació d'Espanya. Juan Antonio, molt bon dia, com estàs?
Hola, encantado de estar con vosotros y sobre todo saludar a mi admirado profesor Antoni Ballester. Estoy totalmente de acuerdo con lo que está comentando el profesor Ballester,
Clar, parlant de l'estiu, dèiem que per l'estiu tot va per modes. En l'estiu els nins han de fer deures, han d'escriure, han de llegir, han d'esforçar-se una micona, o l'estiu és per desconnectar del tot?
En realidad, las vacaciones estivales son para ambas cuestiones. Es decir, tiene que ser un periodo para hacer otras actividades que no hacemos en la época escolar. Por ejemplo, estimo que es importantísimo las relaciones interpersonales. Hablo de niños y adolescentes. Soy ferviente partidario de las colonias, de hacer actividades en el entorno natural. Ahora que estoy viendo imágenes de las admiradas Illes Balears, que tenéis un patrimonio cultural y natural admirable, creo que es un buen momento precisamente para hacer estas actividades deportivas, lúdicas, para desconectar sobre todo de las pantallas, porque es muy importante hacer este tipo de actividades. Y yo quiero ponderar sobre todo pensando en que antes de ayer fue el Día del Cerebro y está demostrado científicamente que cuando se hacen determinadas actividades se desarrollan canales neuronales diferentes. Por ejemplo, ahora se está viendo la importancia de la lectura y de la escritura manual, porque el abusar de las pantallas estamos viendo que deteriora determinadas funciones ejecutivas en nuestro cerebro. Por tanto, todo lo que está planteando el profesor Ballester desde hace muchos años, de la gran importancia de la lectoescritura, cobran más importancia todavía. Yo hago en este momento una advertencia a las familias para que durante este periodo escolar que prediquen con el ejemplo. Es muy importante que leamos, que nuestros hijos vean que estamos leyendo revistas, periódicos, libros, porque de esa manera también los niños ven y hacen lo que están viendo en su entorno. Y creo que en este momento de vacaciones tan importante es descansar y hacer otras actividades, como también aprovechar para ejercer esto que estoy diciendo de actividades educativas que van a desarrollar nuestras funciones neuronales.
És cert, no?, que no només és important asseure't a llegir, que és molt beneficiós, o també davant d'un quadern, sinó també fer o realitzar aquestes activitats d'estiu, no?, ja sigui anar a un campament, un campus d'estiu, anar a la platja, relacionar-se també, Toni, amb els amics, no?, amb la gent. És una manera també socialitzant d'aprendre, no?,
clar, la socialització és molt important en aquestes èpoques d'estiu, durant tot l'any, però durant aquestes èpoques d'estiu, jugar és molt important. Moltes vegades, durant el curs, s'ha perdut aquest sentit de joc, de joc lúdic, de joc lliure, de passar-se bé amb els amics, d'estar una hora baixa, per exemple, amb un parell de pintures de tempera i un parell de pinzells, passar l'hora baixa amb una activitat creativa, amb un parell d'amiguets dels nostres fills o les nostres filles. Jo crec que és important, la socialització, fer treball cooperatiu, fer coses en conjunt, per no estar tots sols. Les persones, és evident que som un agent que anem en grup. Si aneu pel carrer, veureu a un bar, a una terrassa, la gent en parella, en grup de 4, de 3, de 2, normalment ningú avui en dia fa feina com se feia abans a un far. Tots estem en grup i, per tant, les coses en col·laboració són molt importants.
I, Juan Antonio, parlàvem de que tot va per modes. Creus que tornarà la moda de fer feina als nens en l'estiu? O de vegades hi ha cert corrent de la pedagogia que deixen de banda el fet de que els nens reforcin i continuïn aprenent o reforçant allò que han après durant l'estiu? ¿Volverà la moda de los cuadernos de verano?
Sí, sí, estoy convencido porque, ya digo, se está viendo que hay que retornar a la escritura manual, a hacer actividades que no hacemos durante el invierno. Quiero hacer énfasis que es muy importante desconectar en esta época de las pantallas. No soy partidario de prohibir. Hemos nacido y vamos a convivir cada vez más con el móvil, con el ordenador, con la inteligencia artificial. Por tanto, conviene que estemos al día en todo esto. Pero sí que es bueno que todos, niños y adultos, que aprendamos a periodos online y periodos offline. Es decir, ahora es un buen momento para que aprendamos que no todo el tiempo tenemos que estar pendientes de los mensajes de las redes sociales, que habrá muchas horas para que estemos en otras actividades. Por ejemplo, estoy viendo, es importante ahora aprovechar también, como dice el profesor Ballester, actividades deportivas, porque en España, y obviamente también será en las Islas Baleares, ha aumentado muchísimo la obesidad infantil, se hace poco deporte, hay problemas ahora interrelacionales, estamos viendo que cada vez más nuestros jóvenes y las chicas también tienen más dificultad para interpretar mensajes no verbales, mensajes faciales, que se ejercitan precisamente cuando se hacen más contactos personales, no tanto contactos virtuales, y por tanto, todo esto que se ha hecho siempre de los cuadernos de vacaciones, de
tot
tareas...
Tot en equilibri, en mesura. Juan Antonio, ho hem de deixar aquí, me sap greu, perquè t'has d'estar una miqueta més sense teva resposta i no mos queda més temps des d'aquí a tots els nins i nines, que l'altre dia mos veien també i mos enviaven fotografies que feien deures. Feis deures, apreneu i seguiu aprenent aquest estiu. Gràcies, Juan Antonio, i també gràcies a en Antoni Ballester per avui recordar-nos que és important no deixar de fer coses durant l'estiu, sobretot la lectura. Fem una aturada actualitzant les notícies i tot d'una tornem aquí al dia amb més coses. Fins ara.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, el rei Felip VI.